Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Fa bé el Barça, molt bé diria, de portar als tribunals els periodistes que han difamat, perquè ja sabem que el límit de la llibertat d'expressió és quan es topa amb els límits del Codi Penal. Ahir el Barça va anunciar 4 demandes, avui 5 més, i es parla que es pot arribar a una quinzena. El que ja no és acceptable és demanar als socis buscar informacions i o opinions susceptibles a ser demandades i fer-les enviar un correu electrònic per arxivar-les al club. És impossible muntar un moble de l'IKEA sense llibre d'instruccions, com és impossible enviar mails sense explicacions. El Barça no s'ha explicat, va tard, molt tard, i potser ara tot es queda en retòrica, però igualment hauria de pensar que, en l'era que estem de la comunicació, quedar-se mut no és precisament una bona idea. S'entén que tot és molt delicat, que els advocats, la primera recomanació que sempre fan els seus clients és que callin, i més amb un tema amb tants investigats, tantes branques com aquests. Però uns serveis mínims de roda de premsa farien més feina que tants mails acusadors que convertiran el correu del Barça en un gran contenidor de brossa. El judici mediàtic necessita explicacions defensives i, si cal, com va dir Joan Laporta, també d'atac. Però és necessària una roda de premsa, i no precisament una roda de premsa qualsevol. Gairebé hauria de ser un piromusical, un espectacle en prime time per frenar el tsunami que està sepultant el Barça en un magma de merda del qual costarà molt que surti net i ràpid. És així. Són les 8 i un minut. Benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous, 23 de març del 2023.
I avui tornarà a ser un dia tranquil, amb sol i amb núvols prims i amb algunes boires matinals, no només en punts de l'interior, sinó també en sectors de la costa. Ara mateix l'ambient és menys fred que ahir i el migdia serà càlid.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, es manté un carril tallat a la C25 en sentit Lleida, prop de Cervera, arran d'un accident d'ahir al vespre. I avui, les rondes de Barcelona acumulen també entre 7 i 8 quilòmetres d'aturades en sentit Llobregat des dels nusos de la Trinitat i del Besòs.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Quedeu-vos amb aquest titular. Quedeu-vos amb aquest titular. Avui en parlarem aquí al món a RAC1. La meitat dels vídeos que trobes només d'entrar en una pàgina de contingut pornogràfic inclouen la humiliació i submissió de la dona, encara que sigui consentida, més de la meitat dels vídeos. Al món a RAC1 hem analitzat les 4 pàgines de pornografia més visitades d'arreu del món. Xvideos, Pornhub, XNXX i Xhamster. Ens hem volgut posar a la pell d'un nen de 8, 9, 10 anys que entra en un web d'aquests, sigui per curiositat o perquè hi ha anat a parar sense voler. Què s'hi trobaria? Només donant-hi un cop d'ull, fantasies d'incest, sexe extrem, violència explícita o, directament, simulacions d'abusos sexuals. Té més dades Sergi Ambudio.
El 80% del contingut, com a mínim, és marcadament masclista. De fet, en un 30% dels vídeos que et recomanen les mateixes pàgines porno, és a dir, aquells que trobes només entrar-hi, ni tan sols es veu la cara de l'home. Un 47% dels 200 vídeos analitzats, per tant, pràcticament la meitat, inclouen submissió a la dona. Són vídeos en què l'home té una actitud clara d'humiliar i sotmetre a la dona. Per exemple, estirar-li els cabells, exercint pressió al cap durant una fel·lació o no fer-li cas quan diu prou. En alguns casos, en un 7% dels vídeos, la violència és explícita, com bufetades, ofegaments o forçar el vòmit en una fel·lació. I no només això, a la pàgina principal dels quatre webs s'hi poden trobar vídeos que simulen violacions. Més dades, un 17% dels vídeos són de sexe entre suposats familiars, un 15% tenen com a reclam l'aspecte juvenil o infantil fins i tot de l'actriu, i un de cada quatre acaben amb ejaculació facial.
Esclar, la pregunta és si la canalla pot accedir lliurement a tots aquests continguts. La resposta és sí. Només han d'afirmar que tenen 18 anys sense que se'ls demani cap autenticació. Algunes pàgines sí que inclouen consells pels pares perquè puguin instal·lar tallafocs. I també n'hi ha que tenen blocats per sistema continguts que poden ser inapropiats pels menors o directament delictius. Però no totes, Albert Sort.
Dels quatre webs, Pornhub és l'únic que ni tan sols demana confirmar que s'és major d'edat per entrar-hi. A la resta, n'hi ha prou d'acceptar les galetes per esquivar l'advertiment de l'edat i accedir al contingut. En aquest advertiment, Xvideos i XNXX ofereixen un apartat on els pares poden clicar per saber com impedir l'accés dels fills a aquestes pàgines, des d'activar cerques segures fins a controls parentals. A banda, totes les pàgines tenen bloquejades algunes paraules clau, com ara violació o menors. Pornhub, per exemple, emet un missatge si es busquen aquests continguts en què s'alerta que s'està intentant obtenir material delictiu. Aquell lloc web té una política molt clara contra els vídeos sexuals de menors o amb sexe no consentit. Ara bé, això no vol dir que les violacions i els abusos, encara que siguin simulats, quedin exclosos dels catàlegs d'aquestes pàgines, sinó que estan camuflats sota altres títols. La pàgina que menys restringeix aquesta mena de continguts és Xvideos. Sense anar més lluny, aquí la cerca dels termes abús sexual real obté més de 80.000 resultats.
A partir de les 9 del matí aprofundirem en aquest estudi que hem fet al món a RAC1 sobre el contingut de les principals pàgines pornogràfiques amb més dades. I ho farem amb Marina Marroquí, educadora social experta en violència masclista i autora del llibre Això no és sexe. Precisament per fer front a aquest problema, França ha posat en marxa una prova pilot d'un sistema nou de verificació d'edat per poder accedir a les pàgines web pornogràfiques. L'objectiu és bloquejar-ne l'accés als menors d'edat. La llei francesa ja prohibeix l'accés als continguts de sexe explícit als menors, però fins ara no havia cap dispositiu de control eficaç. Corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés.
Es calcula que a França cada any 2 milions de menors d'edat consulten pàgines web pornogràfiques, tot i que per accedir-hi l'usuari ha de certificar que és major d'edat perquè la llei obliga és tan fàcil com respondre que sí quan el sistema ho pregunta per poder accedir als continguts. La solució que ha trobat el govern francès per bloquejar realment l'accés als menors és un sistema que es basa en la intervenció d'un intermediari entre les pàgines web i l'usuari, tot i que l'executiu encara no ha fet públic qui serà aquest intermediari. Podria ser una plataforma independent creada expressament on cada usuari s'hauria de registrar o plataformes ja existents com les operadores de telefonia mòbil que ja tenen les dades dels clients. Quan l'usuari vulgui accedir a un contingut porno, el web haurà de demanar el certificat d'edat a la plataforma. És un sistema similar al que s'utilitzen els pagaments bancaris, amb la diferència que en aquest cas la verificació seria anònima. Aquest mes han començat les proves i la idea és que es pugui generalitzar a finals d'any.
La pornografia se situa com un dels causants principals de l'augment de les agressions sexuals que cometen canalla contra altres menors d'edat. En aquest sentit, crida molt l'atenció el creixement exponencial dels delictes de sexe que cometen menors de 14 anys. Segons dades de la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, del 2015 al 2019 es van més que doblar. I després que la pandèmia del coronavirus rebaixés aquests números el 2020 i el 21, l'any passat van tornar a disparar-se. En concret, l'any 2015 hi va haver 53 delictes contra la llibertat sexual comesos per infants de menys de 14 anys. Eren el 5% dels delictes totals comesos per aquests menors. L'any 2019 en van ser 114 i el percentatge pujava fins al 15%. Després de la davallada pels confinaments i restriccions a la pandèmia del coronavirus, l'any passat van tornar a superar el centenar. Ara, amb el degoteig de casos d'agressions i violacions de les últimes setmanes, diversos experts creuen que rebaixar l'edat d'imputació seria erroni, fins i tot contraproduent tractant-se de criatures. El govern de Catalunya se situa en aquesta tessitura i ahir el president Pere Aragonès defensava fer més classes d'educació sexoafectiva a les escoles per prevenir l'increment d'agressions entre mainada. Advertia que, si no, els joves només tenen com a referència la pornografia. Pere Aragonès va replicar així una pregunta de Vox al Parlament que reclamava més madura per frenar l'augment d'aquests casos.
Però, amb una mirada més llarga, cal fer tot el contrari del que l'extrema dreta ens ha estat demanant en aquest Parlament. Cal que hi hagi educació sexoafectiva a les escoles, evidentment, perquè si no hi ha educació sexoafectiva, l'única educació que tenen és l'accés a uns continguts digitals que poden donar una imatge distorsionada a la realitat. I per això fem el programa Coeduca't, perquè s'eduqui en matèria sexoafectiva i ho seguirem fent, evidentment.
Però no tothom ho veu així. En declaracions a TV3, un jutge de menors de Tarragona, Jesús María del Cacho, s'ha mostrat partidari de rebaixar dels 14 als 12 anys la inimputabilitat penal.
Hay que tener en cuenta que la sociedad, los menores del año 2000, que cuando se promulgó la ley del menor, no son los mismos que ahora. Antes eran pequeños. Ahora, con 12, 13, ya no son tan pequeños. Y yo creo en la ley, y es una ley buena, porque es una ley que, en definitiva, es verdad que es penal. Es una ley que, en principio, castiga. Pero es una ley que educa. Entonces, ¿por qué esperar tiempo a que cumplan 14?
De tot plegat en parlem amb Marina Marroquí, educadora social experta en violència masclista i autora del llibre Això no és sexe, amb l'Albert Sor, l'Anna Alfonso i el Sergi Embudio, que han preparat i que han fet aquest document i aquest estudi sobre el que es pot veure a les pàgines pornogràfiques. Serà en temps de tertúlia a partir de les 9 amb Josep Martínez, Tomàs Vicent Sánchez i Joan Julivert. Escoltem el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del Món RQ, Eva Comas.
Tant de bo la iniciativa del ministre francès arribi a bon port i es pugui crear el certificat digital que impedeix que els menors accedeixin als portals de pornografia. Estaria molt bé que la Unió Europea s'hi apuntés i aprovés una directiva en aquesta direcció. De fet, no s'explica que els legisladors estiguin trigant tant. Fa quasi dues dècades que molts nens i adolescents s'inicien en el sexe a partir de continguts pornogràfics a la xarxa. I són continguts que potencien els estereotips de gènere, promouen la violència i, a més, els danyen l'autoestima i la percepció del propi cos. Oi que no donaríem alcohol o drogues a un infant de 9 anys? Doncs tampoc podem deixar-lo exposat a continguts on la vexació i l'abús campen sense fre. I més, quan sabem que el consum del porno és una de les causes que fan que hi hagi cada vegada més agressions sexuals entre menors. L'educació sexoafectiva és importantíssima, però també ho és posar límits i garantir una infància sense pornografia.
Són les 8 i 11 minuts. Anem al cas Enríquez Negreira. El Barça passa a l'acció davant del degoteig d'informacions d'aquest cas i presenta una pluja de demandes contra periodistes i mitjans de comunicació. El club blaugrana creu que n'hi ha que han intentat perjudicar la seva imatge amb informacions difamatòries i ara ha decidit passar a l'acció. A banda de les quatre denúncies que presentarà avui, el Barça ja n'ha posat 5 i té previst tramitar-ne 5 més els pròxims dies. A més, fons del club blaugrana també han confirmat a RAC1 que s'habilitarà un correu electrònic, el que dèiem ara, al davantal, els pròxims dies, perquè socis i aficionats puguin enviar informacions que empastifin la imatge del Barça. A partir d'aquí, els serveis jurídics les estudiaran i decidiran si hi ha prou base per denunciar-les. Qui també ha defensat el club és un dels seus excapitans, Andrés Iniesta, que, com ja va fer Gerard Piqué aquí al Món a RAC1, posa la mà al foc per la honorabilitat del Barça. Ho deia ahir el Tu diràs de RAC1, l'Aleix Pariser.
Siento y pienso que una cosa es lo que haya podido pasar y otra cosa es que se haya comprado algún árbitro y demás. Eso estoy totalmente convencido de que no ha sucedido nunca y lo único que puedo decir es en el periodo en el que he jugado ni he sentido ni he visto que haya habido ninguna cosa rara.
Mentrestant, continua el degoteig d'informacions sobre el sumari del cas. Recordem que té més de 1.800 pàgines. Tothom ens les estem mirant. La Vanguardia explica, per exemple, que ha trobat que José María Enríquez Negreira cobrava xecs del Barça cada 3 dies, mentre que el Mundo apunta que, a més, l'exnúmero 2 dels àrbitres feia retirades de diners en efectius que podrien arribar als 150.000 euros, com també explicàvem ahir aquí al Món RQ, uns calés que Enríquez Negreira afegia un altre sou que rebia per part de l'Estat. Llegim a l'Espanyol que l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres s'enduia 1.200 euros al mes per incapacitat absoluta per demència. Així ho recull un document oficial del Ministeri de Treball i d'Assumptes Socials que també apareix al sumari del cas. Mentrestant, RAC1 ha tingut accés als pagaments que també consten al sumari i crida l'atenció que José María Enríquez Negreira també cobrava de la Federació Catalana de Futbol. El Comitè d'Àrbitres li va pagar més de 7.500 euros durant 4 anys pel subministrament de material com trofeus, targetes, monedes o xiulets. Però no només hi tenia relació la Federació Catalana, sinó que la Federació de Castella-La Manxa li va pagar més de 12.000 euros i la de Biscaia prop de 27.000. Més enllà d'això, els documents de la causa segueixen donant pistes de per què el Barça li pagava a l'exnúmero 2 dels àrbitres. Segons l'informe de l'Agència Tributària, el club li demana el següent, que el comitè no estigués format íntegrament per jutges de Madrid que el Barça tingués a l'abast un interlocutor de la Federació Espanyola que cuidés les relacions institucionals, recomanar quines targetes grogues o vermelles es podien recórrer, informar o avisar de qualsevol visita institucional de la Federació o del Comitè Tècnic d'Àrbitres i mantenir informat el club de possibles interessos o desavinences entre la Federació Espanyola i la Lliga a banda de descriure candidats per la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. Més enllà d'això, és interessant veure com al sumari no hi consten informes en format vídeo. El cas és que en totes les factures hi apareix el concepte assessorament de vídeos tècnics. És més, fa una setmana Joan Laporta va assegurar públicament que tenien aquests vídeos, però de moment cap d'aquests no apareix en el sumari.
El meu primer mandat, aquests serveis tècnics arbitrals i informes sobre jugadors, es feien la factura corresponent i aquesta factura tenia el suport documental i de vídeo que correspon.
Recordem que Joan Laporta va prometre explicar-se millor en una roda de premsa, que encara no té data. De fet, un dels motius pels quals Hisenda porta la Fiscalia al cas Enríquez Negreira és que ningú va poder acreditar que l'exàrbitre havia elaborat les feines per les quals cobrava. De fet, el mateix Enríquez Negreira va dir que era un assessorament verbal, tot i que el concepte pel qual cobrava era assessorament, com dèiem, de vídeos tècnics, que recordem que ho explicava ara. Per cert, avui la COPE també ha explicat que el fill d'Enríquez Negreira, Javier, va assegurar a la seva declaració davant la policia que les úniques persones que tenien constància dels seus informes eren Josep Maria Bartomeu, l'exdirector d'Esports Professionals, Albert Soler, i l'exentrenador del filial blaugrana, Gerard López. Els detalls del sumari del Caras Negreira continuen a les portades dels diaris, tant de la premsa esportiva com de la premsa generalista. Els catalans reclamen al Barça que doni explicacions d'una vegada per totes, n'informa Albert Pedrol.
A Mundo Deportivo, Santi Noll alerta que el judici mediàtic ja ha començat i que els informes arbitrals que han aparegut són molt potents i avisa encara no hem escoltat ningú que defensi alguna cosa diferent del que diu la Fiscalia. A l'esport, Lluís Mascaró sosté que difamar el Barça no pot sortir de franc, però creu que la compareixença pública de Laporta es fa cada cop més urgent perquè els culers necessiten arguments de defensa. La Vanguardia, més, troba inadequat que el Barça hagi encoratjat els socis a fer-li arribar les notícies sobre el club susceptibles de ser demandades i afirma la frontera entre promoure aquestes pràctiques i fomentar una caça de bruixes és molt fina. Albert Sáez, del periòdico, critica que Laporta, Bartomeu, Rossell i Gaspar no donin explicacions, assegura més que el silenci els inculpa i conclou els últims quatre presidents prefereixen passar per idiotes que explicar què va passar. I Toni Romero, al Punt Avui, creu que el Barça, els que no s'adonaven que Negreira els prenia el pèl, fa l'efecte que més que deslleials eren babaus.
A Madrid cada diari va a la seva i subratlla un element diferent del sumari, d'aquests més de 1.800 folis. N'informa Anna Alfonso.
El Marca posa l'accent en els informes del fill de Negreira que destapa el sumari. Recorda que des que va saltar el cas, una de les claus havia estat veure si aquests informes existien i que ara s'ha demostrat que n'hi havia i que en són molts. En canvi, Javier Aznar, a l'As, es fixa en les sandvitxeres que Negreira hauria regalat a alguns àrbitres i afirma sarcàstic. Són un instrument disfressat de falsa utilitat i estèticament deplorable, com tot el que envolta Negreira. El País destaca el ja famós manuscrit secret trobat a casa de Josep Contreras i el mateix diari, Rafa Cabeleira, sosté que sense una explicació oficial del que ha passat, als culers els queda l'esperança que algú s'hagi enriquit com a mal menor. El Mundo, l'ABC i La Razón detallen alguns dels informes sobre àrbitres que va elaborar el fill de Negreira i tots tres diaris posen l'accent en el fet que recomanava cuidar Velasco Carballo, per exemple. I l'Espanyol, al seu editorial, afirma que el degoteig incessant de noves revelacions sobre el cas fa insostenible la versió amb la qual el Barça vol construir la seva defensa.
Escoltem ara el comentari que signa el periodista de La Vanguardia i col·laborador del món RAC1, Toni Muñoz.
El sumari judicial deixa al descobert dues conclusions clau, que no s'ha pogut acreditar que el Barça comprés àrbitres ni que influís en les seves decisions i que els diners que el club va pagar a Negreira van anar a parar potser també a terceres persones. Aquí, aquest serà l'objectiu de la investigació a la fase en què ens trobem actualment. Almenys, una d'aquestes persones que es va beneficiar de la relació amb Negreira era qui va ser directiu responsable del Barça B, Josep Contreras, que cobrava una comissió del 33% per contractar el fill de Negreira per uns informes sobre àrbitres. Uns informes que li entregava en mà mentre esmorzava en una cafeteria i que després no mirava ningú, però pels quals el fill de Negreira s'embutxacava entre 6.000 i 7.000 euros al mes. Contreras, amic íntim d'Àngel Maria Villar, estava sent investigat per desviar fons de la Federació Catalana cap a les seves empreses presentant factures falses o inflades. Hisenda calcula que va poder fer el mateix amb el Barça. Veurem on van anar a parar aquells diners i a qui els repartia Negreira. L'escàndol ha passat de ser un improbable cas de presumpta compra d'àrbitres a un possible cas de desviament de diners del club.
Mentrestant, el Real Madrid continua a la seva, continua amb la campanya contra l'arbitratge. Per cert, el comitè tècnic d'àrbitres aquí ni fa cap roda de premsa, com va fer en el cas d'Enriquez Negreira, i ni diu ni asa ni bèstia. Florentino Pérez fa com si sentís ploure amb l'advertència de Javier Tebas i continua utilitzant la televisió del seu club per criticar públicament els arbitratges. Ara han deixat de banda Ricardo de Burgos, Benguetxea i César Sotogrado, que són els àrbitres del Barça-Madrid de diumenge passat, i centra tots els seus esforços en el responsable suprem del VAR, que és Carlos Clos Gómez. Ahir l'informatiu del migdia el va acusar de carregar-se les opcions del Real Madrid de guanyar la Lliga, tot plegat en un parell de reportatges que van omplir més de 6 minuts, els primers del programa, i que nosaltres hem resumit d'aquesta manera.
El VAR de Clos Gómez no ha tenido piedad esta temporada con el Real Madrid. Es el equipo al que más goles ha anulado, 8. Y es que las decisiones polémicas del VAR de Clos Gómez explican perfectamente la distancia en la clasificación entre el primero y el segundo.
El gol anulado a Asensio en el Camp Nou se une a la larga lista de intervenciones del VAR de Clos Gómez, en las que el Real Madrid ha salido perjudicado. El equipo de Ancelotti es el que más ha sufrido en esta liga por el VAR. Atención, nada más y nada menos que 8 goles anulados. Y directamente, un total de 5 puntos menos, que le alejan de la pelea por el título. Hasta en 11 ocasiones ha salido perjudicado el Real Madrid por las intervenciones del VAR, avisando al árbitro principal. En algunas de ellas, como en el gol de Asensio ante el Barça, la duda es más que evidente. Seguimos preguntándonos por qué escogieron este fotograma antes del golpeo de Carvajal y no este otro, en el que el lateral aún tiene contacto con el balón y en el que Asensio se encuentra todavía más habilitado. Preguntas sin respuestas de una tecnología que llegó para impartir justicia, pero que en ocasiones no ha actuado como debería. Y es aquí donde empieza el siguiente apartado: las agresiones. ¿Cómo es posible que...
Después del que esteu sentint, la televisió oficial del Real Madrid també es va dedicar a repassar cada error de Clos Gómez en els 11 anys que va jugar a la primera divisió. S'ha de dir una cosa, que és a dir, que volen que la tecnologia no serveixi. Si el VAR, què volen? Que el VAR ha perjudicat el Madrid? No, el VAR el que fa és beneficiar, en tot cas, si el que els agradi el VAR, va beneficiar del futbol, entre altres coses, perquè si un fora de joc és fora de joc, el que no entenc és la queixa del Real Madrid. És a dir, si volen que tornem al sense VAR, perquè llavors es penalitzin les jugades al revés de com s'han penalitzat, encertant-les a través del VAR, doncs llavors sí, potser sí que el Madrid guanyarà la Lliga, hi haurà un altre cas d'Enrique Negreira. I en aquest sentit, de totes maneres, els propis jugadors del Real Madrid van en contra del que diu la línia oficial del club a través de la seva televisió. És curiós veure com ha aparegut un segon jugador del Real Madrid que ha tirat per terra els arguments de la pròpia televisió del club. És el defensa Nacho, que s'ha afegit al que deia Iker Bajal, i des de la concentració de la selecció espanyola, Nacho, el defensa blanc, ha dit que cal creure en la utilitat del VAR.
Nosotros no queremos dudar del sistema, por supuesto, de hecho lo apoyamos, todo lo que sea beneficiar al fútbol creo que es un paso adelante, pero tenemos que conseguir eso, ¿no? Pusimos estos sistemas para evitar polémica, pero parece que sigue habiendo la misma, entonces, bueno, ajustarnos entre todos para que sea todo bien para el fútbol, claro.
Són declaracions de la concentració de la selecció espanyola, que, com deien, desmunten la línia editorial del canal oficial del Real Madrid. És com publicava fa uns temps la premsa, i aquí ningú tampoc diu res, i no passa res. És la que Yolanda Parga, la dona de Mejía Dávila, que és el responsable de l'arbitratge del Real Madrid, i el Madrid té un carregat d'àrbitres, que és Mejía Dávila, la seva parella, Yolanda Parga, és responsable de tot l'arbitratge femení. 8 i 23 minuts, el Ministeri de l'Interior, amb Mariano Rajoy al capdavant, va ser qui va comprar a José Manuel Villarejo un dels aparells que feia servir per intervenir comunicacions i gravar converses. Almenys això és el que assegura l'exdirector adjunt de la policia espanyola, Eugenio Pino, en una conversa de WhatsApp de l'any 2018, amb qui llavors era el número 2 del Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, explica que la compra es va fer fa més de 20 anys, tal com publica avui el digital El Món.cat. Segons els missatges recollits al sumari del cas Tàndem, que investiga les activitats il·legals de l'excomissari Villarejo, Mariano Rajoy va autoritzar-ne la compra quan era el ministre de l'Interior de José María Aznar, és a dir, entre el 2001 i el 2002. La màquina que va rebre Villarejo li permetria gravar, interceptar converses de WhatsApp, de SMS i també comunicacions. És més, fins i tot aquesta tecnologia permet introduir i modificar informació als mòbils intervinguts. Un aparell que el CNI demanava i que no li va rebre, mai el va rebre. També el volia la policia espanyola. De fet, l'excap d'Afers Interns, Marcelino Martín Blas, va intentar aconseguir-ho moltes vegades, però no se'n van sortir. El cas és que Mariano Rajoy hauria participat directament de la compra d'aquesta màquina i directament perquè se la quedés Villarejo, i hauria treballat juntament amb el ministre de Defensa de l'època, Federico Trillo. Eugenio Pino també explica que l'excomissari Villarejo va arribar a fer servir l'eina per gravar l'excap del CNI, Félix Sanz Roldán. Però no només això. El Món.cat també explica que gràcies a la seva amistat amb el comissari Enrique García Castaño, alias El Bigotes, Villarejo també tenia accés a tots els sistemes de la policia per afectar telèfons mòbils i interceptar-ne les comunicacions. Precisament en una conversa amb el jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, aquest li explica a Villarejo que García Castaño li ha trucat i li ha dit que podria tenir el mòbil infectat amb un programa molt similar al de Pegasus. Pràcticament les 8:25, el govern d'Espanya, és a dir, el PSOE i Unides Podem, són els principals guanyadors de la moció de censura de Vox. Ho diu una enquesta que publica El Mundo i que conclou que un 42% dels encastats creuen que el debat l'ha guanyat Pedro Sánchez o Yolanda Díaz. Per un 18% que atorguen aquesta victòria a Vox i el seu candidat independent, Ramon Tamames. Si fa o no fa el mateix percentatge, un 19% que concedeixen la victòria al PP. El 20% restant no es mulla. Del treball express de Sigma 2, per El Mundo també destaca el consens al voltant de la idea que el Partit Popular hauria d'haver votat en contra de la moció de censura i que l'abstenció no era el més indicat. Ho diuen gairebé un 36%. En canvi, els votants del PP troben correcta aquesta abstenció. Si aconsegui ahir el Congrés dels Diputats, va tombar, com era previst, la moció de Vox per una àmplia majoria. El candidat fallit, Ramon Tamames, va convertir el debat en un viatge al passat, traient pit de la seva trajectòria política per intentar capgirar el resultat de la votació. De fet, Pedro Sánchez li va parar els peus recordant-li que, per molt que ho intentin ara mateix, no hi ha cap alternativa política al seu govern progressista.
Ni hay candidato a presidir el gobierno, ni hay gobierno posible, ni hay un programa de gobierno, salvo el retroceso. Porque quienes se proclaman guardianes de la Constitución se burlan descaradamente de la Constitución, de su espíritu y de sus artículos. Es curioso que los que se erigen en el partido del orden lo que hagan sea promover de este modo el desorden.
Poc abans, Ramon Tamames insistia a comparar la situació política actual amb moments o persones transcendents de la història d'Espanya. Fins i tot en un parell d'ocasions va deixar anar que la crispació al Congrés dels Diputats és pitjor que la situació que hi havia abans de la Guerra Civil.
Porque esto no es una sesión parlamentaria, es un mitin. Atacando principios fundamentales de la convivencia, me parece. Creando una situación de amigo-enemigo y para acabar con una situación de las dos Españas otra vez peores, las del 36 incluso.
Ramon Tamames va tornar a renyar la majoria de grups parlamentaris, a més va criticar el feminisme i va insistir en la unitat d'Espanya. Tot i això, el candidat de Vox admetia interès pel discurs d'un partit independentista. Atenció, la CUP. Des de Madrid ens ho explica l'Arnau Mañé.
Ramon Tamames criticava la intervenció d'Esquerra i Junts, però per sorpresa aplaudia Mireia Veí de la CUP.
Me ha parecido que tiene puntos de interés en relación con las cuestiones de Cataluña.
Señorías.
Quan tocava parlar de Catalunya, defensava la unitat d'Espanya, citava Pau Gasol i rematava contra Puigdemont.
Catalunya, como decía Pau Gasol, es un pedazo de España. Waterloo fue una derrota para Napoleón y va a ser una derrota para quien habita ese palacio bruselense, periurbano.
Tamames també denunciava que el govern espanyol apostés tant pel feminisme. Anava un pas més enllà, relacionant-ho amb les violacions.
Para mujeres tenemos ahí una, Isabel la Católica, y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey. Y además tenemos hoy más violaciones que antes de toda esta oleada feminista que ha habido.
Això sí, després es queixava que els diputats portessin el debat al límit.
Yo no me esperaba un mitin como este en la patria de la soberanía nacional. Que si llevara esa cafinitrina que se llevaba antes, se le habría ofrecido para evitar un infarto.
Tamames, per cert, agraeix que Vox li hagi donat l'oportunitat d'explicar-se i demana que no se'ls relacioni amb el feixisme.
Això deia Ahir també Ramon Tamames. El govern espanyol treu pit d'haver superat la moció de censura amb més de 200 vots i sosté que el debat dels últims dos dies reforça l'executiu i la coalició, i sobretot Pedro Sánchez. El PP es queixa, mentrestant, que tot plegat ha estat un gran anunci propagandístic de Vox i de Pedro Sánchez. Des de Madrid, també, Jordi Armenteres.
Sí, l'entorn de Pedro Sánchez és molt clar. Diuen que l'expectació que hi ha hagut aquests dies, amb ampli seguiment de mitjans i amb audiències elevades, demostra que els missatges creuats entre progressisme i dretes han calat. Aquestes fonts de Moncloa creuen fins i tot que això esperona el vot, que hi haurà més mobilització electoral, perquè el debat obliga tothom a posicionar-se. I en tot aquest debat, l'entorn de Sánchez també acusa el PP de no haver-se sabut desmarcar de Vox i de lligar el seu futur encara més a l'extrema dreta. El Partit Popular ha optat per un perfil molt baix. Feijóo fa dos dies que ha desaparegut de l'agenda política. Ahir Cuca Gamarra feia aquests 8 segons de conclusió.
Este es el resultado de la España que controla Pedro Sánchez, pero la España real, sin duda, dentro de poco podrá votar su moción de censura en las urnas.
Això després de queixar-se que Feijóo, el gran absent, fos citat desenes de vegades tant per Pedro Sánchez com per Abascal. Avui el líder del PP reprèn agenda, però ho fa a Brussel·les.
La moció de censura es va acabar amb una foto molt concreta. Tots els diputats van anar abandonant l'hemicicle i s'hi van quedar només els de Vox i Ramon Tamames. La foto és de tots junts a l'hemicicle sota el faristol cridant en un Viva Espanya. Just després, Abascal amenaçava amb una altra moció de censura a partir de la tardor.
Bueno, acabamos de terminar una. Yo les pido que no lo dejen pensar durante unas semanas, porque parece que existe esa posibilidad.
Existe esa posibilidad, deia Abascal. Amb la moció de censura ventilada, la pròxima cita política l'hem conegut aquesta nit. Pedro Sánchez viatjarà la setmana que ve a la Xina per reunir-se amb Xi Jinping. L'ha convidat el president xinès. La trobada serà el 30 i 31 de març a Pequín. Ho explicava la SER, el ministre de la presidència, Félix Bolaños.
El presidente chino ha invitado al presidente, a Pedro Sánchez, a visitar China. Creo que el peso que tiene España y el peso que tiene el presidente Pedro Sánchez es indudable en el mundo. Hoy por hoy China efectivamente tiene un papel clave, sobre todo en su posible mediación en la guerra de Ucrania. Creo que es una visita muy importante que pone en valor cuál es el peso que tiene España hoy en las relaciones internacionales, cuál es el peso que tiene el presidente del gobierno en el mundo.
Abans, el president del govern espanyol participarà en un dels principals fòrums econòmics xinesos. De tot plegat, escoltem ara el comentari de la moció de censura d'ahir que hi posa el redactor de La Vanguardia i col·laborador també del Món a RAC1, Pedro Ballín.
Siendo generosos, diríamos que las dos estrafalarias sesiones de moción de censura vividas en el Congreso nacieron de una tertulia de café. Y siendo justos, más probablemente diríamos que es el revueldo de una sobremesa con abundantes digestivos que se les fue de las manos a gentes que ya no están en edad de excesos. Imaginen, señora gente, no recuerdo qué pasó. Dijimos, venga la última y míreme, presidente del gobierno, a mis años. Se parezca más la ideaza de Sánchez de Aragón, interpretada de forma estrambótica por Ramón Tamames, a la colmena de Camilo José Cela o a Esmorga de Eduardo Blanco Amor. El caso es que ha servido para dos cosas. Por una parte, para mostrar a España que en el Congreso se gasta una mejor oratoria a derecha e izquierda que lo que pretende vendernos la antipolítica. Y por otra, para dar merecido sepelio a ese Madrid de tertulias, periodistas y estadistas que un día parió una transición modélica.
8:32 minuts. Un ciberatac impedeix distribuir medicaments a un dels grans majoristes que operen a la península Ibèrica. És l'empresa Allianz Healthcare, que, segons va avançar el diari El País, té problemes informàtics des de divendres. Aquesta companyia és una de les distribuïdores principals de medicaments a Catalunya, però, de moment, les farmàcies asseguren que no hi ha problemes d'abastiment. Informa Ferran Morera.
Allianz Healthcare és el quart majorista més gran de medicaments a l'estat espanyol i a Catalunya abasteix una quarta part del mercat. Tot i així, el president de la Federació d'Associacions de Farmàcia de Catalunya, Antoni Torres, ha explicat a RAC1 que no hi ha desabastiment.
Les farmàcies són una xarxa redundant. Això vol dir que els nostres proveïdors també els tenim per duplicat, per triplicat i per quadruplicat. O sigui, n'hi ha, simplement a Catalunya, hi ha quatre majoristes molt grans que són capaços, entre ells, actuant solidàriament, de també donar suport a aquestes farmàcies que en un determinat no reben la comanda del proveïdor que ha estat atacat.
Aquest ciberatac es produeix dues setmanes després del que va patir l'Hospital Clínic de Barcelona.
Encara en matèria de salut hi ha bones notícies a les últimes hores. El centre que AstraZeneca instal·larà a Barcelona serà, sens dubte, un dels més importants de la farmacèutica a Europa en recerca i innovació. Aquí s'hi faran estudis i assajos clínics per malalties que encara no se sap com guarir. sobretot malalties rares i càncers. És la inversió estrangera en l'àmbit de la innovació i el desenvolupament més gran que s'ha fet mai a Catalunya. Els pròxims 5 anys, AstraZeneca invertirà 800 milions d'euros i crearà 1.000 llocs de treball. Laia Colomer.
Si a finals d'any AstraZeneca obria un centre per investigar fàrmacs contra malalties minoritàries, ara la farmacèutica multiplica l'aposta i crearà un gran centre europeu per desenvolupar nous tractaments en tots els seus àmbits d'expertesa, per exemple, l'oncologia, les malalties del cor, les respiratòries i també les vacunes. El cap de la divisió a Barcelona d'AstraZeneca, Gonzalo de Miquel, diu que s'hi faran les fases més decisives de qualsevol investigació.
I d'esta manera jo crec que no solo aumentaremos el número de estudios clínicos, sino que yo creo que haremos estudios en fases más tempranas, en fases más relevantes. Y esto estoy seguro que esto permitirá que avancemos la ciencia y la medicina desde aquí, en España, para el mundo.
AstraZeneca assegura que ha triat Barcelona perquè des de fa uns anys s'ha convertit en referent a la innovació mèdica. En els propers 5 anys calcula crear uns 1.000 llocs de treball.
Per cert, que la farmacèutica catalana Ipra podria tenir llum verda per comercialitzar la seva vacuna contra el Covid d'aquí a menys d'un mes. Des d'aquesta setmana, l'Agència Europea de Medicaments ja està revisant l'autorització perquè es pugui vendre a tot el continent. A tot això, l'Hospital del Mar de Barcelona treballa en un assaig clínic per millorar les funcions cognitives, com ara la comprensió del llenguatge o l'aprenentatge de les persones que tenen síndrome de Down. Ara bé, necessiten més voluntaris. Busquen persones d'entre 18 i 35 anys amb aquesta afecció. Des de l'Hospital del Mar s'han marcat com a objectiu arribar als 45 voluntaris. Ho explicava el doctor Rafael de la Torre, coordinador d'aquesta investigació.
Ara hem obert dos centres més per reclutar gent, un a Madrid i un altre aquí a Barcelona, a l'Hospital de Sant Pau, perquè és molt important que, si nosaltres treballem per les famílies amb síndrome de Down, però les famílies de síndrome de Down ens han d'ajudar a nosaltres, si no, no hi ha el win-to-win que tenia que haver-hi.
Totes aquelles famílies i persones que vulguin participar o rebre més informació sobre aquest estudi ho poden fer a través de la web de l'Institut de l'Hospital del Mar de Barcelona a www.imim.cat/estudis-clínics. Repeteixo, imim.cat/estudis-clínics, i buscar l'assaig clínic en persones amb síndrome de Down per la millora de les funcions cognitives. I avui llegim El Mundo que han descobert que a Madrid hi ha una setantena d'adolescents que fan l'ESO en un col·legi per addictes al mòbil. El centre es desconnecta, situat en un xalet amb jardí a les afores de la capital espanyola. Està impulsada per un psicòleg català, que és el Marc Massip, que va obrir el primer institut per addictes a les noves tecnologies l'any 2012 a Barcelona. Al centre, els alumnes hi fan classe, però també teràpia, i un equip de psicòlegs els ajuda a anar-se desenganxant del mòbil o dels videojocs. Són joves que no poden anar a un institut convencional perquè la seva addicció els impedeix qualsevol relació normal amb la resta de persones. També hi ha una cinquantena d'adolescents que al matí van al seu institut i a la tarda en aquest hospital de dia que desconnecta també posa a la disposició d'ells. El responsable del centre demanen a les administracions que regulin l'accés dels joves a determinades aplicacions o continguts com el porno i creuen que cal que les escoles convencionals també els ensenyin a relacionar-se amb les noves tecnologies. 8:36 minuts, Tarragona és una de les ciutats europees amb més consum de cocaïna. Almenys així ho recull un estudi de l'Observatori Europeu de les Drogues que ha analitzat la presència d'aquestes substàncies a les aigües residuals d'un centenar de ciutats d'Europa. Tarragona és la segona de la llista, amb gairebé 3 vegades més de restes de cocaïna que Barcelona. La primera és Anvers, a Bèlgica. En aquest informe, però, no apareix cap dada, per exemple, de ciutats com França o ciutats del Regne Unit. Laia.
L'informe de l'Observatori Europeu de les Drogues confirma el creixement del consum de cocaïna a tota Europa, una tendència que s'arrossega des del 2016. De les més de 100 ciutats on s'han analitzat les aigües residuals, Tarragona és la segona amb més presència de cocaïna, amb més de 1.600 mil·ligrams per cada 1.000 habitants al dia. Lleida és la vuitena i Barcelona la catorzena. El consum es dispara en cap de setmana i, de fet, el diumenge és el dia que se'n detecta més a les aigües residuals. També és cridaner el consum de cànnabis. Barcelona és la tercera ciutat de la llista europea amb més consum, per darrere només de Ginebra i Amsterdam. En aquest cas, però, apareixen més restes entre setmana, els dimarts i dimecres, que no pas en festius. Segons l'informe, Europa també creix el consum de metamfetamina, que ja treu cap a l'estat espanyol. El consum d'amfetamina i MDMA es manté estable. En aquest últim cas, Barcelona és la novena ciutat amb restes a les aigües residuals.
Els experts es mostren molt preocupats per aquest augment del consum de drogues inhalants. En una entrevista aquest vespre al 9C de RAC1, la coordinadora del Servei d'Anàlisi de Substàncies d'Energy Control, Mireia Ventura, alertava que el consum d'aquestes drogues cada vegada és més habitual entre el jovent, fins i tot adolescents.
Ara, actualment, el que ens preocupa sobretot és l'ús d'inhalants, substàncies com l'òxid nitrós, poppers i aquest tipus de substàncies que sí que estem veient que s'estan consumint en població molt jove. I això, bueno, més que res, és una tendència que hem d'anar observant, perquè sí que la tendència que estem veient que està pujant més recentment.
Per cert, que el 70% dels joves creuen que és més perjudicial consumir alcohol i tabac que cànnabis. Ho diu un informe de la Fundació FAT Joventut, finançat pel govern d'Espanya. Segons aquest estudi, els joves saben molt bé quins són els riscos de consumir cànnabis, però els assumeixen a canvi dels beneficis que diuen que reben. 8 i 38 minuts, 8 de cada 10 cotxes de gasoil contaminen més del permès. És la conclusió d'un informe del Consell Internacional del Transport Net. L'ONG sospita que les marques continuen usant dispositius que alteren els resultats de les emissions dels motors durant les proves de certificació. Això, tot i que es prohibissin arran del cas Dieselgate, recordem de fa 8 anys, que és quan es va descobrir que Volkswagen havia venut milions de vehicles amb un mecanisme fraudulent que el que feia era limitar els gasos que emetien a les proves de contaminació. Malgrat aquest augment de l'increment dels tests i la prohibició, l'estudi acaba dient que el 77% dels cotxes de gasoil més nous i el 85% del que es van vendre durant una dècada, del 2009 al 2019, encara emeten uns nivells d'òxid de nitrogen sospitosament superiors al límit legal. Unes dades que l'ONG considera que es deuen de forma gairebé segura a l'ús de dispositius il·legals que limiten les emissions. Allò que ens han dit moltes vegades de et sortirà més barat comprar-te un electrodomèstic nou que no pas arregla aquest, que és una de les frases també habitual, s'ha acabat, o almenys durant els primers 10 anys de vida de l'aparell. És el que pretén la Unió Europea, que vol obligar els fabricants d'electrodomèstics a ampliar-ne la garantia fins als 10 anys posteriors a la compra. I, per tant, hauran d'arreglar-los gratuïtament durant aquest període de temps. A més, s'afavoreix el reciclatge i reduir els residus, ja que s'estalviarien unes 35 milions de tones d'escombraries. En parlava l'eurocomissària de Justícia, Didier Reynders.
Un formulaire européen d'information sur la...
Hi haurà un formulari europeu que facilitarà que el consumidor compari els serveis de reparació. Es podrà triar quins serveis i empreses hi ha disponibles per reparar el producte, els preus, la cobertura legal, les ofertes per substituir-lo, i en base a això podrà escollir què li surt més a compte.
Pendant la réparation et donc faire un choix.
L'objectiu de Brussel·les també és fomentar la compravenda de productes de segona mà. Ara la mesura s'ha de debatre a l'Eurocambra i, si s'aprova, podria entrar en vigor d'aquí un o dos anys. I Europa també vol acabar amb l'ecopostureig. És a dir, quan les empreses aprofiten l'onada ecologista per vendre productes amb mentides de l'estil plàtans compromesos amb les reduccions d'emissions de CO2, o suc respectuós amb les abelles, o crema solar per protegir els oceans. D'això també se'n diu ecoblanqueig. Segons la Comissió Europea, la majoria de casos és pur màrqueting i, a l'hora de la veritat, resulta que és fals o que només ho fan a mitges. De fet, totes les etiquetes que ha analitzat la Comissió Europea, el 53% són confuses i el 40% són directament mentida. El Constitucional avala la llei de l'eutanàsia i tomba el recurs de Vox. D'aquesta manera desactiva el moviment de l'extrema dreta per deixar en paper mullat el text que facilita l'eutanàsia pels malalts més greus. L'alt tribunal deixa clar que les persones tenen el dret de decidir quan volen morir si el seu estat de salut és greu. D'altra banda, avui els magistrats discutiran el recurs contra la llei Zalà d'educació que va presentar Vox. I segons avança el diari La Razón, l'esborrany de sentència considera que no es pot excloure el castellà com a llengua vehicular a les escoles. La ponència de Ricardo Enríquez sosté que s'ha de garantir aquest dret constitucional i que cal vetllar per una presència raonable del castellà perquè existeixi un equilibri amb les altres llengües de l'Estat. A més, insta l'alta inspecció a exercir aquesta funció de control. Ahir parlàvem d'un incendi greu a Rubí. Sembla que la manipulació del sistema elèctric és la causa més probable d'aquest incendi en aquest bloc de pisos de Rubí, on ahir a primera hora del matí, com us explicàvem aquí al Món a RAC1, van morir 3 persones. Segons ha pogut saber RAC1, la hipòtesi principal dels Mossos d'Esquadra és que les flames van començar per un curtcircuit d'una instal·lació fraudulenta per punxar la llum. Per això el foc va començar a l'entrada de l'edifici a prop del quadre elèctric i el fum es va estendre d'una revolada per tota l'escala. Informa Benet Iñigo.
Tot i que els bombers van arribar molt ràpid i van apagar el foc en tot just 4 minuts, el cap de l'operatiu, Josep Colàs, explica que els veïns que van sortir del seu pis es van veure envoltats d'una bola de fum.
L'incendi estava situat just a la sortida de l'edifici. Primer ha impedit que ningú, si ho pretenia, pogués sortir, i després des d'aquí ha anat repartint el fum per tots els pisos, principalment als passadissos, al forat de l'ascensor, a les escales. no han entrat als habitatges que estaven correctament tancats. Les víctimes les hem trobat fora de casa seva.
En canvi, els veïns que es van quedar dins de casa o van poder sortir per alguna finestra en van sortir pràcticament il·lesos. Això sí, han passat aquesta nit i ho faran les properes fora de casa. L'edifici no té llum ni aigua. Els bombers els van permetre entrar a buscar roba i objectes personals al llarg del matí. L'Ajuntament de Rubí ha proporcionat allotjament als que ho han necessitat i ha decretat 3 dies de dol.
I també relacionat amb aquest incendi, llegim al periòdico que un camió avariat va impedir als bombers de Rubí arribar-hi en una major brevetat de temps. Quan es va declarar el foc, dues dotacions del parc es trobaven treballant en un accident a l'A2 a Castellbisbal. Això va fer que s'haguessin de mobilitzar els bombers de Cerdanyola, que van arribar al sinistre un quart d'hora després del primer avís. Si el tercer vehicle del parc de Rubí hagués estat disponible, haurien pogut presentar-se a l'incendi en menys de 10 minuts, és a dir, 5 minuts abans que els de Cerdanyola. El PP no apartarà Xavier García Albiol de la cursa electoral per les municipals del maig. Això tot i l'obertura del judici oral per la instal·lació de dues antenes telefòniques sense llicència l'any 2012, quan era alcalde de Badalona. El Partit Popular considera que és un tema administratiu que no té res a veure amb la corrupció. Sergi Giró.
En un vídeo difós a les xarxes socials, l'alcaldable del PP a Badalona va donar explicacions just després que el jutge l'enviés a judici, atribuint la decisió dels magistrats al context electoral.
Con toda esa información es evidente que no es casualidad lo que está ocurriendo, que aparezca esta información a 2 meses de las elecciones municipales.
I assegurant que quan es van instal·lar aquestes antenes, ell no n'estava al cas.
Dicen por un lado pues que yo tuve información cuando yo el mes de agosto del año 2012 estaba de vacaciones y con la alcaldía delegada a otra persona.
La notícia encara no s'havia estès als mitjans que a Madrid el PSOE hi sucava a part, reclamant Alberto Núñez Feijóo que apartés el viol de les municipals. A Gènova, però, passaven la pilota al PP català. Tot i que els estatuts del partit apunten que el Comitè de Drets i Garanties en pot determinar una suspensió en condicional. En casos de corrupció i en funció de les circumstàncies, al carrer Urgell de Barcelona ho descarten. Creuen que se'l jutjarà per uns fets administratius i no pas per cap corruptela.
Com dèiem, García Albiol s'assegurà al banc dels acusats per permetre la instal·lació d'antenes de telefonia quan era alcalde de Badalona. Segons el jutge que l'ha enviat a judici, ho va fer sabent que incomplia la normativa urbanística i, per tant, hauria comès prevaricació. Benet.
Les antenes es van col·locar de manera irregular, segons el jutge i la fiscalia, a la part superior de la comissaria de la Guàrdia Urbana de Badalona. De fet, segons l'escrit, Albiol es va arribar a reunir amb el sindicat de la policia local per parlar del tema. A més, tenia competències en matèria de permisos d'obra i llicències ambientals i no va fer res per retirar les antenes. A més d'enviar-lo a judici, el magistrat l'obliga a deixar una fiança de 20.000 euros per cobrir possibles indemnitzacions en cas de condemna. La fiscalia, recordem que li demana 2 anys i 10 mesos de presó. Al banc dels acusats, el líder del PP a Badalona no estarà sol. L'acompanyaran 5 persones més, entre elles qui era el tinent d'alcalde i ara candidat popular a Santa Coloma, Miguel Jurado, i fins i tot regidors dels partits que el van fer fora de l'alcaldia, com el d'Esquerra Oriol Lladó, perquè les antenes van funcionar amb diferents governs municipals entre el 2012 i el 2018, quan les companyies telefòniques, per iniciativa pròpia, les van retirar.
I encara en plan municipal, Vox presenta, sembla, un candidat neonazi a Barberà del Vallès. És Alejandro Fernández Ruiz, que té un ampli historial de vincles amb persones i col·lectius neonazis. Avui el Digital Principal explica, per exemple, que l'any 2004 Fernández Ruiz va participar en una marxa neonazi a Alemanya en homenatge a Rudolf Hess, ministre de Hitler. També diu que va tenir un paper en l'obertura del Casal Tramuntana, un punt de congregació de l'extrema dreta catalana a Barcelona, entre el 2011 i el 2014, i que ha estat candidat al neofeixista Moviment Social Republicà en diverses ocasions. Va ser des d'allà, des d'on va fer-se la Plataforma per Catalunya, on va coincidir amb actuals diputats de Vox, com per exemple Juan Garriga. I encara en plana de les eleccions municipals, el cantant de Zoo, Toni Sánchez, més conegut com a Pancho, es mulla políticament parlant. Formarà part de la candidatura de Més Gandia, que inclou Podem i Compromís per les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. El líder de Zoo serà el primer suplent de la llista, per tant, ocuparà una posició simbòlica. 8:47 minuts, d'aquí un moment més històries. Haurem de parlar, de, sens dubte, de la sequera i de música amb els... amb Boy George, de la Barcelona Eurovision Party. Ah, i de la visita en aquest estudi avui d'un dels actors de l'última pel·lícula de l'Agustí Villaronga. Aquest actor, conegut sobretot per algunes pel·lícules dels anys 80, es diu Fernando Esteso.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Mayalen i Òscar del Centre de Formació Somorrostro s'estan fent realitat. Entra a plandereoperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Com a
a professional, vius optimitzant. Optimitzes el teu temps per anar d'aquí cap allà. L'espai del vehicle que hi càpiga tot. Nou Renault Kangoo Frugó E-Tech. Està fet per tu. 100% elèctric i fins amb 300 km d'autonomia. La millor de la seva categoria. Amb optimització de la càrrega i obertura lateral d'1,45 m. Per la gent que no para mai. Nou Renault Kangoo Frugó E-Tech 100% elèctric. Amb la millor autonomia de la seva categoria. Vine a provar a la xarxa Renault. Empresa col·laboradora de l'Andalusia Valderrama Masters.
Mama, he llegit que l'univers és infinit. I
el teu fill cada dia descobreix coses noves. Perquè res no aturi les seves ganes d'aprendre. Vine a General Òptica. Ara, amb el Pla Família, tens les ulleres del teu fill a meitat de preu.
I en 2 anys, l'assegurança de trencament.
Vine a General Òptica i aprofita el Pla Família. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Mira què és barat, Aldi.
Esclar, aquí tens qualitat, sempre al millor preu.
Com el detergent sabó de Marsella de la nostra marca Esselt a només 3,29. Aprofita i consulta el fullet amb les nostres ofertes a Aldi Ponés. Així de fàcil, així d'Aldi.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 i descobreix els graus en arquitectura, arts i animació, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a lasalleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
¿Cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Aquest divendres a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 65 milions. Divendres milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 65 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9 minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. El govern salva per la mínima el decret de sequera que declara la situació d'excepcionalitat a més de 200 municipis per la falta d'aigua. Esquerra va suar per tirar-lo endavant i ho va aconseguir gràcies a les abstencions del PSC, de Junts per Catalunya, de la CUP i dels Comuns, i enmig de retrets per la falta de consens. Marc Martínez Amat.
El decret, recordem que limita l'aigua que poden fer servir sectors econòmics, com ara l'agricultura i la indústria, i també fixa un topall al consum domèstic de 230 litres diaris per cap. D'altra banda, permet que els ajuntaments tramitin actuacions d'urgència per fer front a la sequera i preveu sancions pels qui passin els límits. L'oposició retreu a Pere Aragonès que no ho hagi pactat. S'encaixava al cap de files de Junts, Albert Batet.
Davant d'un problema de país molt greu, el govern aprova un decret sense escoltar i sense consensuar i, a posteriori, tard i malament, convoca els grups parlamentaris amb una cimera d'aigua. Aquest és el respecte que es mereix al Parlament de Catalunya.
Reunió amb Junts per Catalunya el 14 de febrer. Oberts a aportacions. Aportacions? No pot dir-nos que el decret llei de sequera no l'hem parlat abans. Amb vostè s'ha comentat i hem esperat aportacions. El que no podem fer és esperar eternament.
I Salvador Illa critica que el decret posi més èmfasi en les multes que no en les inversions.
No es tracta d'informar, es tracta de consensuar. Màxima disposició per ajudar, però deixi'm-se acabar amb nosaltres. Així, no. Parlar sempre. Imposicions, cap. No tenim que acabar el sentit del vot al decret.
Si aquest decret llei no és convalidat, les obres d'emergència que han de portar a terme ens locals per lluitar contra la sequera hauran d'esperar mesos. Nosaltres estem oberts a millorar-lo. Estem oberts que es tramiti com a projecte de llei, però cal actuar ja.
Tot i que l'oposició ha facilitat que es convalidi aquest decret, també ha forçat que ara es tramiti com a llei perquè el Parlament el pugui retocar. El govern, d'altra banda, està disposat a fer un nou decret per afegir les aportacions que faci l'oposició en la cimera de partits que el president ha convocat divendres a la setmana que ve per parlar de la sequera.
Parlant de sequera, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Res, eh?
No, no hi ha pluja a la vista de moment. Com a molt, demà a la tarda, diumenge a la tarda, algun ruixat aïllat al Pirineu, però que no ens solucionarà aquesta situació de sequera que tenim. I fora del Pirineu ens esperen dies tranquils, amb sol, amb bandes de núvols prims, i avui també amb alguns núvols baixos i algunes boires, no només en punts de l'interior, sinó també en trams de la costa. Les temperatures avui més altes que ahir. De fet, aquesta nit no han baixat tant com la nit anterior i el migdia serà càlid, amb màximes que es mouran entre els 19 i els 24 graus, i ara mateix 14 graus a Barcelona, 13 a Tarragona, 10 a Lleida i a Girona, 12 a Sant Cugat del Vallès, 10 a Olot i 14 al Vendrell. I demà puja més la temperatura, sobretot a la costa i al prelitoral de Barcelona i de Tarragona, perquè bufarà el vent de ponent, especialment al centre i al sud del país. Demà, dissabte, baixa una mica més aquests termòmetres, però diumenge, en canvi, tornen a pujar.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
6 minuts i les 9, la decisió sobre la detenció de Donald Trump podria ajornar-se fins a la setmana que ve. El jurat de Manhattan, que ahir s'havia de reunir per decidir els càrrecs penals contra l'expresident nord-americà, finalment no ho va fer. A Trump se l'acusa d'haver pagat $130,000 pel silenci d'una actriu porno just abans de les eleccions del 2016. L'últim dia que el jurat es pot trobar aquesta setmana és avui i no està gens clar que ho acabi fent. Diverses fonts expliquen que és probable que l'òrgan vulgui escoltar un altre testimoni abans de la decisió. Això faria que aquesta decisió final sobre el possible arrest de l'expresident dels Estats Units no arribés fins dilluns de la setmana que ve. Atenció, perquè el Banc d'Espanya ha explicat 5 trucs per detectar si una moneda és falsa. Ho fa el seu portal del client bancari. El banc assegura que el diner en efectiu encara és el mètode de pagament preferit dels espanyols per compres petites. I diu que cal estar molt alerta perquè ja circulen monedes falses. Montse Martí.
Les monedes tenen dues cares, fins aquí fàcil. A la cara nacional, en una moneda autèntica, hi apareix l'any que es va fer, una imatge que s'identifica amb el país emissor i les 12 estrelles de la bandera europea que encerclen la imatge. A l'altra cara, la comuna a tots els països, hi ha el número del valor de la moneda, el mapa i la paraula euro o euro 100. Més enllà de mirar, el segon truc consisteix en agafar la moneda amb dos dits i fer-la girar. Tant el número com la imatge han d'estar a la mateixa direcció si la moneda és autèntica. Tercer, el mapa. Les monedes que es van fer més enllà del 2007 ja tenen el mapa complet del continent europeu. I el mapa ha de ser rugós, no llis. Atenció al cinquè truc, perquè cal tenir un imant a prop. Les monedes d'un euro i de dos euros són magnètiques. Només ho són, però, pel centre. Per tant, es desenganxen ràpid. Les altres monedes, de 20 cèntims, per exemple, no s'enganxen a cap imant.
Per cert, que els comerços de Barcelona no podran obrir el diumenge de Sant Jordi. Ni el govern de Colau ni la Generalitat han inclòs el 23 d'abril entre els 10 diumenges de l'any en què permeten a les botigues obrir de manera excepcional. La regidoria de Comerç diu que cap gremi ho va proposar quan van tenir l'opció d'escollir les dates preferides. De fet, els comerciants tampoc van fer la sol·licitud a la Generalitat per poder treballar per Sant Jordi quan tocava. Finesa llançarà una tarifa plana pels seus cinemes. Es posarà en marxa el mes que ve i permetrà anar de manera il·limitada a veure qualsevol pel·lícula de la cartellera per menys de 16 euros al mes. Laia Framis.
És una iniciativa pionera a Espanya que s'acosta d'alguna manera al model de les plataformes i que busca recuperar espectadors a les sales de cinema després de la pandèmia. A l'espera de saber-ne els detalls, Cinesa ha informat que posarà en marxa dos models d'abonament. Un costarà 15,90 € al mes i permetrà anar tantes vegades com es vulgui a qualsevol de les seves sales estàndard. També hi haurà una altra subscripció, en aquest cas Deluxe, que costarà 18,90 € al mes i que permetrà l'accés il·limitat a les sales de més categoria, que són les que tenen els seients reclinats. A més, també hi haurà l'opció de comprar una subscripció anual de 149 euros per la modalitat estàndard i de 180 per la Deluxe. A Catalunya, Cinesa té 6 cinemes normals, el de Diagonal, Diagonal Mar, La Maquinista i Som Multi Esplai a Barcelona, el Parc Vallès de Terrassa i el de Mataró Park. I també té dos cinemes Deluxe, el Barnasud de Gavà i la Farga, a l'Hospitalet.
De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el crític de cinema del món, RQ, Toni Vall.
La cadena de cinemes Cinesa ha pres una decisió que sembla desesperada, però que és totalment realista i necessària.
Semblava que els abonaments per veure pel·lícules eren només cosa de sales independents que volguessin fidelitzar espectadors en temps de platees buides i plataformes rampants. Però ja es veu que no. Ja no és tan sols el dia de l'espectador, sinó que les estratègies comercials de les grans cadenes comencen a activar-se. Balenyà ja fa mesos que aposta per la recuperació de clàssics a l'estil fenòmena i ara Cinesa treu aquest abonament mensual per veure tantes pel·lícules com es vulgui, ja siguin blockbusters, cinema espanyol o el que a un li vingui de gust. La cadena AMC dels Estats Units fa unes setmanes que ofereix varietat de preus segons la qualitat i la ubicació de la butaca. Tot és vàlid i lloable per portar gent al cinema. A veure si entre tots la gran fal·làcia que anar al cinema és car desapareix de la nostra boca i del nostre argumentari. El gran repte, d'on seduir els joves, convèncer-los d'una obvietat. El cine és de les millors coses que et poden passar i les pel·lícules són millors si es veuen amb gent dins d'una sala fosca il·luminada per un projector.
Per cert, en plataformes, Netflix ha anunciat noves incorporacions per la prequela de La Casa de Papel, Berlín, que protagonitzarà Pedro Alonso. I són noms molt coneguts pels fans de la sèrie original. Es tracta de Nao Yanimri i Itziar Ituño, és a dir, les inspectores Alicia Sierra i Raquel Murillo, també coneguda com a Lisboa. Les dues apareixeran en la primera temporada de la sèrie, que, recordem, se situa abans que l'original i que s'estrenarà a Netflix a finals d'any, concretament al desembre. I avui al Món RQ saludarem a un mite del cinema espanyol. A partir de les 11, Fernando Esteso, en aquest estudi, que ens vindrà a presentar L'Oli Tormenta, la pel·lícula pòstuma d'Agustí Villaronga.
Porque mi abuela a veces está y a veces no se entera de nada. Ella dice que son ausencias. Es como un vendaval. Por eso la llamaban Loli Tormenta.
És la història en clau d'humor i amb molta tendresa de dos nets que es fan càrrec de la seva àvia, una exatleta que té Alzheimer. Fernando Esteso interpreta el germà de l'àvia, el tio Ramon, que es vol quedar amb la casa. Amb ell parlem de la pel·lícula, de la relació que tenia amb Agustí Villaronga, de com es van recordar, per cert, d'ell, els Goya, que va ser dels pocs que se'n van recordar d'ell, dels